Avui, diada de Sant Jordi, a l'Aula LH parlarem de llibres i llegendes. Conversarem amb l'Anna Pérez sobre com s'ha de llegir amb els infants. Visitarem la Rambla Jus Oliveres per conèixer les darreres novetats en literatura infantil i juvenil. L'alumnat de les escoles Busquets i Ponset i Ausias March ens explicaran la llegenda de Sant Jordi i l'Olga de l'Almo ens parlarà d'explicar contes en clau no sexista. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Folk i Torres ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Avui volem dedicar el programa a la lectura, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. I per començar volem saber com es pot fomentar la lectura des de les escoles i també a casa. I per això tenim amb nosaltres l'Anna Pérez, que és professora de l'escola Màrius Torres i especialista en biblioteca escolar. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot parlem una miqueta d'això, perquè sembla que la vostra escola té una biblioteca escolar important, no? Sí. Com és això?
Sí, bon dia, Núria. Sí, a l'escola Màrius Torres hi ha un projecte de biblioteca important en el que va ser un procés de reobertura de la biblioteca que ja hi era, perquè des de l'escola es va decidir com a projecte potenciar i motivar els alumnes amb aquesta biblioteca. I la veritat és que la resposta que estem tenint dels alumnes és magnífica, estem molt, molt contents.
Tu ets especialista en biblioteca,
sí.
I saps què és el que els hi agrada als nens i les nenes, què és el que els hi arriba. Parlem una miqueta d'això. Què ha de tenir un conte perquè enganxi els infants?
El conte el que ha de tenir és una persona que l'acompanyi en aquest procés. No? El llibre per si sol no fa res, però quan tu acompanyes tot aquest procés, els nens es donen compte que els llibres tenen màgia, que pots obrir, no? I quan són més petits és interessant de començar a acompanyar-los perquè ells comencin a crear aquest hàbit lector i es vagin creant la seva identitat lectora, la seva biblioteca personal, perquè quan ja siguin més gran tinguin més clar els que li acaba agradant el tipus de lectura o un altre tipus, i això és important.
És a dir, que és important que des de ben petits acompanyem tant a l'escola com a casa, no?
Totalment, sí. Els llibres per si sols no, però si n'hi ha un adult que acompanya a l'infant, en aquest cas a l'escola, com a referent al mestre o a casa, pot ser als pares o les mares, i tant que funciona.
I com s'ha de fer aquest acompanyament? S'ha de simplement llegir el llibre o s'han d'anar posant veu, s'ha de representar el que s'està veient?
Jo cada vegada tinc més clar que el que hem de fer és simplement fer-ho. Potser jo que sóc mestra i ho faig cada dia, estic molt posada en el tema i això fa que tinc una facilitat més que d'altres persones, però jo entenc que hi ha altres persones que no són d'aquest sector que es poden com costar una miqueta, no? Però els nens són tan agraïts en aquests moments i aquestes estones de lectures que els hi donem que simplement en fer-lo ja tenim, perquè quan un nen agafa un llibre sempre el vol repetir i el vol tornar a fer. I aleshores això a l'adult ens dona confiança per cada vegada que obrim el llibre, fer aquelles interaccions que des d'un principi hem fet, afegir d'altres, i a mesura que el nen va creixent, potser demana el mateix llibre, però el nen va agafar com diferents matisos o sutileses dels llibres que abans no agafava.
És a dir, que és interessant de repetir el llibre, no? Sí. És llegim un llibre i l'apartem.
Sí,
no?
El repetir el llibre dona seguretat. El repetir un llibre, el nen va aprenent vocabulari, va aprenent comprensió. El que fa és agafar una linealitat, perquè és com una història que té una introducció, que té un nus, un desenllaç, i això fa que després, a l'hora del nen poder parlar i expressar-se, no et pugui dir, papa, m'ha passat això, però he fet això, i finalment he passat això, no? Els hi dona facilitat i els hi dona models.
Per què és important que els nens llegeixin?
És important perquè els nens adquireixin comprensió i vocabulari, però no només és per això. És important que els nens, quan agafin un llibre, puguin veure diferents tipus de llibres i adaptar-los al seu gust personal. Actualment estem en un moment literari molt important on hi ha editorials petites i més grans que tenen il·lustracions, històries precioses, que és un moment que realment ens trobem en un punt que podem trobar històries i llibres de tot tipus per tota la gamma de gustos que tenen els nens.
I la diferència, per exemple, ara que està molt de moda parlar amb el tema de les pantalles, no? Potser els nens es queden enganxats molt ràpidament amb les pantalles, però el llibre els hi obre una visió del món totalment diferent a una pantalla.
Clar, jo sempre els dic als meus alumnes que a la biblioteca passen coses que en altres espais potser no passen, no? Que tu amb un llibre podem ser un monstre, podem ser un dofí, podem ser moltes coses i podem viatjar a espais on no pensem que existien, no? I donar-li espais als nens i models sempre és positius, perquè ells venen com sense experiències, no? I els llibres els hi dona espai, creativitat, imaginació. I això és molt important.
Anem a parlar amb exemples, perquè avui has portat molts llibres. Comencem, no sé si vols que comencem pels llibres pels més petits.
Sí, mira, concretament aquest llibre és un llibre de cartó, rodó, dur, no? I això significa que és un llibre adaptat per a les mans petites, no? Les mans petites, llibres petits. Aquest llibre és un llibre, com he dit abans, tenim molta diversitat de llibres i aquest és un llibre cantat. És un llibre que podem cantar als nens. Per què cantem els llibres als nens? El llibre el cantem perquè els nens comencen a adquirir vocabulari, tot el que és el problema de que els nens tenen problemes fonològics, no? Que moltes vegades diuen, és que he d'anar a logopeda. Tots aquests llibres faciliten tot el que és la parla, la pronunciació. Nens que venen d'altres països, no? Doncs això és fàcil perquè els nens comencen a adquirir vocabulari. Però aquest és un pictogra, és una poesia visual, no? Perquè té el dibuix, per tant, els nens que no saben llegir poden seguir la història amb el dibuix, però els nens que ja saben llegir poden seguir la història simplement llegint-la. I això, no n'hi ha una melodia concreta, jo m'he creat una, i això fa que els nens la cantin amb mi. Saps què passa, Núria? Sí. Que les cançons van a casa. Les cançons van a casa. Per què? Perquè els nens, quan els agrada la música, que dona ritme, melodia, els nens la van cantant i la van practicant.
És com aquest, més fàcil de quedar-te amb
ella, no? Més fàcil de quedar-te, i practiquen, i els nens parlen. I són paraules difícils, no? Cocodrilo, per nosaltres és fàcil, però per als nens petits és difícil, no? I aquesta diu, caracol, caracol, cocodrilo. Caracol, caracol, cocodrilo, tortuga, elefante, pingüino, tortuga, elefante, pingüino. I és tota la temàtica, tota l'estona, és així, està en català i en castellà. I és tota l'estona, ens canta, i aquest llibre segueix una seqüència d'animals que és molt interessant. És una col·lecció que n'hi ha diversos, que es diu de la cuna a la luna, d'Antonio Rubio i Oscar Millán, que és molt interessant perquè els nens, quan es conta la música, ja es comencen a girar i pels més petits és molt interessant. A més, aquest llibre, jo sempre començo qualsevol sessió amb aquest llibre, el deixo i me'l trobo per qualsevol espai perquè els nens, de forma autònoma, l'agafen, el busquen, no? Quan els nens ja comencen a llegir, no? Seguir la direccionalitat, no? I això també és important tenir-lo en compte, no? Perquè tenim altres llengües que no segueixen aquesta direccionalitat.
Aquest seria llavors per iniciar,
pels
nens i nenes més petits.
Correcte.
Després tenim aquest, no sé si aquest del Tinc un drac a casa seria ja per una etapa superior.
Sí, aquest seria ja per a partir d'infantil, no? Podríem dir, és Tinc un drac a casa, de l'Emma Jarlet. Aquest és un llibre, m'encanta. És un llibre en el qual, a més, tenim un recurs que jo a l'escola no el faig tan servir, però si tu el tens a casa pots utilitzar una llanterna, un triavioleta, i es reflecteix amb l'oscuritat. I és superxulo. Aquest llibre és un drac, que és un drac, a mi m'agrada molt, les il·lustracions són molt visuals, i ens parla d'aquest nen arriba a casa i té un problema, clar, jo no sé com cuidar un drac, i se troba un drac que l'ha de cuidar, però clar, què podem fer per solucionar aquest problema? Doncs el nen envia diverses cartes per solucionar com cuidar a un drac. Què passa? Que aquest llibre és un llibre interactiu, en el qual podem trobar diverses cartes que el nen pot treure i posar. I això és molt interessant perquè al final del llibre ens explica que a vegades, per molt que vulguem tenir una cosa o estimem una cosa, de vegades no podem quedar-la. No?
Igual, no podem tenir tot tipus d'animals a casa,
per exemple. No podem tenir tot tipus d'animal a casa, i per això al final de la història és molt bonica, perquè els veïns es comencen a queixar, té problemes per donar-li de menjar, no? I al finalment li fa una reflexió a la seva amiga i li comenta doncs, que a vegades, per molt que estimen les coses, les hem de deixar marxar.
I a més, com és un drac i estem parlant de Sant Jordi, és un llibre molt,
perfecte,
molt adequat.
Molt
no?
adequat, molt adequat.
És interessant que els llibres tinguin això, doncs, estiguin trucalats o que tinguin algun element interactiu,
sí, sí.
Que això... no sigui només paper, fulles per passar, no?
Això fa, s'han de tenir en qüestió dues coses, que això hem d'acompanyar el nen al primer, perquè clar, tenir paper significa que es pot trencar, no? I aleshores és una mica ensenyar al nen la cura del llibre, no? Que el sobre s'ha d'obrir, com s'han de passar les pàgines, jo sempre les dic, parla punteta, parla punteta, no es poden obrir així de qualsevol forma, que són delicats, i això fa que el nen també respecti els llibres, no? I és interessant perquè els llibres d'aquest tipus doncs, tenen un element interactiu que als nens els enganxa, oh, té cartes, a veure què diu, no? I està molt bé.
Vale. Quin seria el següent? Em sembla que aquest d'un sopar de por, també me l'has posat aquí al centre, sí, perquè sí, també sí, sí. És
aquest
interessant.
Aquest un sopar de por de la Meritxell Martí i el Xavier Salomó té a nivell internacional té molt d'èxit, són catalans, són il·lustradors i escriptora i fan molt bon treball, perquè a mi el que m'agrada és que treballa personatges tradicionals, que a mi treballar els contes tradicionals m'agrada perquè donen identitat, no ens hem d'oblidar d'ells. I treballa, i és un sopar de por en el qual tots aquests monstres estan convidats. Clar, els monstres també tenen festes i van a restaurants i un xef els hi fa un sopar. Però és molt divertit perquè aquest llibre, com podeu veure, els monstres, el xef els hi fa un sopar personalitzat a cadascú, no? I els hi treu a cada personatge, no? Elements típics dels contes, i això està molt bé, no? Perquè treballa, els hi fa un menú una mica especial, no? Per exemple, la bruixa li fa una poma, no? En quin conte, nois, surt una poma que surti una bruixa? I els nens contesten, no? Perquè són contes tradicionals que de tota la vida han treballat. I aquest conte també és molt divertit, perquè aquesta és la part interactiva, no? Que el nen pot tocar, pot mirar, i a més té el factor sorpresa, no? I a mi m'agrada molt perquè té molts detalls, explica una mica la història, i a més, jo que he parlat amb ells, amb la Meritxell i el Xavier, ells diuen que fan contes de por cookies, perquè són els monstres vists des d'una altra perspectiva.
Perquè potser els monstres també són uns personatges que agraden molt als infants.
Sí, totalment, i hem d'estar allà per explicar com estan els monstres. Els monstres són necessaris pels contes, no? Perquè ha de ser la persona que crea el problema o la persona a la qual has de passar la situació per acabar superant-la, no? I és una mica el que ens dona aquest bagatge i encoratjament. I és molt interessant, i aquest conte també al final és sorprenent perquè tots els monstres acaben tenint por, clar, això no hem parlat, de que els contes, els monstres també poden tenir por, i té un gir al final del conte molt interessant, i jo per això el recomano, no? I és un llibre que per aquest Sant Jordi molt recomanable. Jo el faig servir i els nens ho demanen a l'escola any rere any.
Els altres em sembla que ja són per nens una miqueta més grans, no?
Sí, els altres ja tenim, els llibres en si no tenim edat com estipulades, no? El que passa que qualsevol llibre el pot agafar qualsevol nen de qualsevol edat, però ja que a mesura que el nen ja ha adquirit tot el que és el llenguatge, l'escriptura, és important facilitar-li un altre tipus de llibre, no? Perquè el nen vagi també, això també crea autoestima, no? Oh, ja estic llegint llibres de grans, i això hem d'acompanyar, no?, els nens per aquest procés. He portat llibres que són per nens més, que ja comencen a ser més lectors.
No sé si els nens, un cop aquests, per exemple, que ja serien doncs, per una lectura més autònoma, no sé si també es pot treballar la lectura en veu alta d'un llibre així, per fer-ho, no sé, per compartir-ho, si és interessant de fer-ho així.
Núria, totalment. El modelatge és molt important, perquè els nens, quan tenen models, tenen referències, no? I jo els hi dic, quan faig una poesia, jo els hi dic, ara l'Anna parlarà d'una forma diferent. I els dirà, ah, perquè estàs fent una rima, perquè estàs fent una poesia. I tenir diferents tipus de modelatges és molt interessant, perquè els nens van agafant idees per crear la seva pròpia identitat, no? I això està molt bé, el que tu comentaves. La lectura en veu alta és una lectura que no perquè el nen sigui més gran l'hem de deixar de fer. Al contrari, és quan potser necessitem més l'escalfureta, no? De dir, d'acompanyar-los i d'estar allà. Jo estic totalment a favor.
A casa també?
Totalment. A casa també. Pensa que els nens venen de l'escola. Moltes vegades estan cansats de llegir. I potser els pares necessitem que els nens llegeixin. Però a vegades ells ja han llegit molt, estan cansats, és última hora. Doncs potser el nen simplement escoltant una història amb tu que li agradi, pots crear aquest espai de vincle emocional, no? Que el nen trobi que és el vostre espai, el vostre moment, i simplement escoltant està fent vocabulari, està imaginant, està creant comprensió, expressió, i és aquest moment de vincle emocional després del dia a dia que fem tantes tasques, i el nen és un retrobament.
Parlem, per exemple, de Germanes.
Sí, Germanes és un llibre que he portat un, però que n'hi ha dos volums més, Somriu i Coratge. És un llibre que parla de la relació de germanes, que això a vegades passa, no? Quan estan ja en edats més grans, que les germanes, pues, la seva relació evoluciona, perquè elles creixen, i parla una mica, és un còmic, ja com veus, Núria, els dibuixos són més reals, són més propers a la realitat, no? Perquè els nens ja ho assimilen a situacions quotidianes, no? I és un còmic, no? Perquè els còmics últimament estan tirant molt a la joventut. I els nens són una lectura que acompanya en el moment en el que es troben, no? Si és la relació de les germanes, Coratge, i tenen tres volums. Això què significa? Que si a la nena li agrada el primer volum, tenim la sort de tenir el segon i el tercer, perquè si no a vegades diem a casa o a l'escola, jo dic, però és que no sé què donar-te, no ve el bloqueig lector, que jo dic, no? Aleshores, el continuar els engresca, no? En tenir l'hàbit i la lectura i dir, vale, ja sé el que m'agrada, no? I això també està bé.
Bueno, hi ha moltes històries que hi ha diferents capítols, no? Que hi ha diferents llibres, no?
De, sí, volums, sí.
En volums, tant de la literatura infantil i juvenil,
sí,
no?
Sí, i això ens facilita perquè pots agafar de l'1 al 7 i al 7 ho deixes i pots començar una altra col·lecció, i això està molt bé perquè et dona aquesta continuïtat, i a vegades a tu no et passa que quan t'agrada una cosa dius, ui, s'ha acabat, no? Et quedes amb aquesta gana de més, no? Pues això, amb aquest tipus de llibres, està molt bé. I aquest és d'un best-seller, de la Reina Talheimer. I està molt bé, per a aquestes edats més grans.
Ens has portat un especial perquè és d'una editorial que ha patit la Dana, no?
Sí, aquest d'aquí concretament és per més adolescents, i l'editorial Sembra va patir amb la Dana, i he volgut portar aquest llibre per recordar-nos d'aquell moment que vam patir tant, no? Es diu D'aquí a 24 segons, i em parles d'una relació amorosa des del respecte, des dels vincles de l'empatia, des del tractar-nos bé, no? I com van canviant les coses. Per mi és un bon llibre que recomano, i entre tots per això he portat aquest llibre.
Per la primària, pels últims...
No, aquest ja més per secundària. Aquest parlem ja més per secundària. Aquest té molta lletra, ja cada vegada que es fa més gran comencen a desaparèixer, no? Perquè ja l'hàbit lector és més fàcil, no? I per això he volgut portar aquest llibre.
Deies que el còmic tenia molt d'èxit. Potser sí. El còmic és un bon element per a aquells nens i nenes que potser els hi costa una miqueta enfrontar-se al llibre, que obren i quan veuen moltes lletres s'atabalen.
Sí, totalment. Núria, els còmics a mi personalment m'està facilitant molt a l'escola aquells gens que diuen es que a mi no m'agraden els llibres. Jo penso que no n'hi ha llibres que no agrada, sinó n'hi ha llibres que no han tingut un recorregut literari adequat. I això hem d'assumir-lo, no? De dir, vale, amb aquest nen he de pensar, he de buscar i buscar alternatives. I el còmic, accel fàcil, lleuger, dinàmic, en imatges, ho accepten molt fàcilment. Per això jo sempre recomano aquests llibres, no? Per aquells nens que s'atabalen quan veuen moltes lletres. No? Pues busquem per aquí, anem a encarrilar-los cap a aquest camí.
Has portat aquí dos, que precisament és d'una col·lecció, no?
Sí, mira, aquests aquí són més per nens de cicle mitjà, parlem de 7, 8, 9 anys. Aquest llibre és del Jaume Copons. El Jaume Copons és una persona que va ser guionista dels Lunis, et sona? Mm-hmm. I és molt productiu a nivell de literatura. Fa unes produccions molt bones, té un humor molt divertit, que enganxa els nens, i la veritat és que el Jaume Copons, L'Agut i els monstres, ha venut més de 60.000 exemplars, que són molts actualment, i és un llibre, com podeu veure, que ja comença a tenir una mica de dibuix, no? I una mica d'escriptura. I aquest llibre és molt adequat per a aquest. És el que et comentava, aquest potser n'hi ha 20, o sigui, pots anar agafant i començant ja a llegir, perquè és un llibre molt divertit, molt dinàmic, i jo he portat molts llibres els quals a mi em funcionen. Tots aquests llibres estan tastats a la meva escola pels nens i són llibres que realment els hi agraden. No? Aquest autor és català també, i la veritat és que és un personatge, l'Agus, que jo el tinc molt de carinyo per això, perquè són aquests nens que comencen la lectura però estan allent allí i dic, vinga, comencem per l'Agus, que és divertit. I ells comencen amb l'Agus i és un enganxe bastant important.
L'humor és també un fet interessant pels infants, igual que em deien els monstres, no?
Sí.
O la cura dels animals, no? El tema de l'humor, dels llibres que tenen aquest punt d'humor, també atreuen més?
Sí, és que això depèn una mica al nen, no? N'hi ha els que els agrada més l'humor, n'hi ha nenes que els agrada més una altra cosa, i això és molt per l'estil literari de cadascú. No tots els llibres serveixen per tots, no? Jo potser m'he trobat nens que tenen molt clar la temàtica i no surten de la temàtica d'un determinat llibre, no? Hem de fer com una mica enrere i dir, vale, t'agrada molt l'Agut i els monstres, però i si provem per aquí, no? Per anar provant, no? I a veure quin és el punt de cada nen, no? Perquè n'hi ha molts tipus de literatura, però normalment quan llegir és divertit és un punt extra, no? També.
Tu que coneixes molts llibres i molts nens,
sí.
Suposo que ja vas trobant el llibre per cadascun dels nens.
Sí, jo hi vaig pensant, hi vaig pensant molt i mira que miro i remiro i jo pensant, aquest nen pot ser això, i això ho tinc molt en compte. El llibre que els agrada als nens i el llibre que els agrada als mestres també, o sigui, una mica la literatura personal, no? També el gust de cadascú, el que el mestre explicarà més t'agusta a l'aula, n'hi ha mestres que els agrada més els clàssics, que també són molt importants, i als mestres que els agrada un altre tipus de literatura, i això també és important, no? El reconèixer diferents tipus de literatura dins d'un mateix centre. Però sí, jo intento buscar a cada nen i animar-los, incentivar-los, per tal del que trobin el llibre que més els agrada.
És important també l'espai?
Totalment, totalment. Nosaltres a l'escola fem cercles literaris, que busquem un espai acollidor, un espai amb música relaxada, coixins, posem catifes, posem molt èmfasis en com preparar l'espai per arribar a... Quan entrem a l'escercle literari, silenci, tranquil·litat, relaxació... Saps què passa, Núria? Que es pot llegir a qualsevol espai. No cal anar a la biblioteca de l'escola, no cal estar a la classe. Jo llegeixo a la platja, jo llegeixo al metro. Això vol dir que integrar la lectura per a qualsevol espai de l'escola és molt important.
Doncs, Anna, moltes gràcies per tots aquests consells literaris.
Moltes
Esperem
gràcies.
Doncs, que motivi a moltes famílies i a molts mestres, doncs, això, a intentar buscar el llibre adequat per cadascú i que tots els infants, doncs, llegeixin una miqueta i facin, omplin la seva imaginació en tots aquests personatges.
Moltes gràcies, Núria.
Com ja és habitual, la Diada de Sant Jordi fa que la Rambla Just Olivera s'ompli de llibres i de roses. Els nostres companys Montse Maneja i J.R. Bermúdez han visitat aquest matí la fira per conèixer les novetats editorials per a infants i joves.
Bona diada de Sant Jordi. Com veieu, estem a la Rambla Just Oliveres perquè volem veure i sentir el que s'està vivint en aquest dia tan màgic, el dia de Sant Jordi. I volem conèixer quines novetats tenim infantils i juvenils amb llibres. I estem amb l'Eulàlia González de Llibreria Perucho. Què tal? Feliç diada.
Hola, què tal?
Hem agafat així pels pets perquè avui és un dia complicat.
Una mica lo loco.
Moltes gràcies.
De res.
Doncs vinga, entrem en matèria. Quines novetats tenim per aquest Sant Jordi de llibres infantils i juvenils?
Mira, la veritat que de juvenils sí que hi ha les novetats, que ha sortit ara L'amanecer de la cosecha, que és l'últim llibre de Los Juegos de l'Hambre, Els Jocs de la Fam, i aquest és l'últim llibre que ha sortit. Llavors era com molt esperat, és el i serà un dels llibres que es vendrà més, jo crec, així juvenil, perquè estava molt esperat, clar. Després tenim la saga de Blackwater, vale? Que aquests són 6 títols i són així senzills de llegir, una saga familiar, però també t'atrapen perquè té un personatge misteriós i aquests també estan agradant molt i són fàcils també de recomanar.
Qui més tenim?
I l'Eloi Moreno, que ha tret Xarxes, que després de L'Invisible, que va treure uns anys, i com a més ha fet també la sèrie i això, i ara ha escrit Xarxes, que va sobre també els joves i les redes socials.
I infantils? Què tenim pas més petits de la casa?
Mira, aquests en aquest cas no són nous, però són molt divertits, tant un com l'altre. Tenim el Nyac Nyac, que és un àlbum il·lustrat d'un monstre que es menja els contes clàssics. I va a través dels contes clàssics i s'escapa de la seva capsa, val? S'escapa de la capsa i es dedica a passejar-se pels contes clàssics, no veus? Menjant-se els llibres. I passa pues, per la Rínxols d'Or, la Caputxeta, les mongetes màgiques, va passant per tots els contes.
Aquests són èxits segurs, eh?
Sí, i aquest és molt divertit, la veritat, que el Nyac-Nyac, i ara ja n'han tret 3, vull dir que i aquest era el primer i ja van pel tercer Nyac-Nyac que segueix menjant. Després tenim la Talpeta, que volia saber què li havia fet això amb el seu cap.
No s'ha llegit aquest, eh?
Que aquest sí que és de los clàssicos clàssics. Sí. Però, clar, nosaltres li tenim un carinyo molt especial, amb la qual no podem deixar mai de parlar de la Talpeta, que és el nostre conte estrella.
És que se li posa una caqueta a sobre.
Sí, exacte.
Per descobrir de qui és.
Exacte. I llavors va passant per tots els animals preguntant i els animals li van ensenyant quin tipus de caques fan.
És un èxit segur, aquest.
Un èxit segur, perquè, a més, com la part escatològica amb els nens, i a tots els encanta, amb la qual
i com no pot faltar coses de dracs, Sant Jordi.
Sense dracs no n'hi ha, i tenim, en aquest cas tenim el drac del cul flamejant i ha sortit també el cavaller del cul flamejant. És també així, àlbum il·lustrat, i t'explica la història del drac. És molt divertit, també.
És xulos, eh? Aquests llibres, aquests són com moderns, no? Ja no és tant la història del cavall que salva la princesa.
No, hi ha, exacte, no, res a veure, ja són històries diferents, més modernes, i igualment tenim els clàssics, de Sant Jordi també, però sempre hi ha, si ja tens el clàssic de Sant Jordi, doncs, bueno, sempre pots ampliar perquè hi ha un munt de llibres relacionats amb dracs i cavallers més divertits.
I és que aquí, com veieu, doncs, aquí a Perucho tenen molts llibres, molts contes que podeu trobar, doncs, diferents novetats, infantils, juvenils i, bueno, per tots els gustos.
Per tots els gustos, sí.
Com estan en aquest Sant Jordi?
Bé, ha començat animat, el dia ens acompanya i esperem que segueixi acompanyant.
Escolta, Núria, jo aquí remano una mica perquè els hi compraré també alguns llibres a les meves filles, que també són petitones, així també m'aconselles. Doncs, Eulàlia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I res, doncs feliç Sant Jordi a tothom, que vagi molt bé.
Tothom coneix la llegenda de Sant Jordi, però a tothom li agrada? Es podria canviar alguna cosa? Hem visitat les escoles Busquets i Ponset i Ausias Marc perquè siguin les nenes i els nens qui expliquin aquesta llegenda. I també els hem demanat que ens expliquin les variacions que farien sobre la història original. I aquest és el resultat.
Hi havia una vegada un poble que en aquell poble vivia un drac que sempre menjava animals, els porcs, les ovelles.
El drac es menja tots els animals i no queda ningú, ni un animal.
I quan ja se'n van acabar, van decidir fer un sorteig.
Li van donar paperets per escollir una persona i va escollir a la princesa. El drac anava al castell i se la volia menjar.
Es volia menjar la princesa.
I la princesa va a la seva cova perquè se la mengessi.
Va venir un cavaller.
Va arribar amb una espada.
El cavaller es deia Sant Jordi.
I li va donar al drac.
I el cavaller mata el drac.
Quan va matar el drac, la seva sang li va sortir una rosa.
I va salvar la princesa i després li va donar una rosa.
No sé, per exemple, que el drac sigui amic del poble o alguna cosa així. I que la princesa no tingui que... que el Sant Jordi no tingui que ser ell el que salva la princesa, sinó que la princesa sigui ella la que salvi a ella mateixa.
Que el drac no sigui... que no mengi a animals ni a humans i també que no morís.
La nostra història va sobre el Sant Jordi i una altra nena que es diu Jordina, i un dia van d'excursió a la muntanya i es troben un ou.
Decideixen criar-lo en secret i van passar uns mesos i l'ou va eclosionar.
Quan va eclosionar va sortir un drac, però el drac era petit, i el Sant Jordi i la Jordina van criar el drac.
Cada any que se li caia un dent, ho agafaven el dent i guardaven una mica de sang.
I una vegada el drac es va fer major i es va tenir que anar de casa. I quan es va anar de casa es va convertir en bibliotecari.
Sí, es va fer bibliotecari perquè van tenir una idea de que li agradava llegir de petit i era la seva passió.
I la seva mare va agafar el pot de sang que tenia de les dentes i el va tirar a la terra i va sortir una flor que se li va regalar al Sant Jordi.
En la meva versió de la història de Sant Jordi comença tot que estan molts nens i nenes i un drac a l'escola, i l'escola se diu Escola Ausias Mar.
Jo faig de princesa. Tot que anar amb vestit, sóc una princesa valenta, m'agrada l'esport i no m'agrada que em servin sempre.
I llavors hi ha un drac que és amic de la princesa, però hi ha un cavaller, que és el cavaller Sant Jordi, que vol ser amic de la princesa, i quan el drac juga amb la princesa se posa gelós perquè ell vol ser el seu amic. No vol que el drac sigui el seu amic.
Llavors el drac i ella eren molt amics, però la gent del poble no li agradava i res al drac, llavors es burlaven del drac, i llavors un dia la nena va explicar-los que el drac era bo i va ensenyar-los com el drac pues feia les seves coses de bo, i al final la gent va quedar convençut de que el drac sí que era bo.
Que era modern al poble i que tots tenien mòbil.
Molts contes tradicionals i també actuals estan molt marcats per estereotips masculins i femenins. Hem parlat amb l'Olga del Amo, presidenta de la Coordinadora per l'Educació Feminista de l'Hospitalet, per saber com orientar els infants perquè aprenguin a analitzar els contes que estan veient des d'una perspectiva d'igualtat de gènere.
Amb el feminisme damunt de la taula, d'una dècada cap aquí, ha possibilitat que en els entorns educatius, en els entorns de la literatura, en aquest cas, no, com un element educatiu, s'hagi plantejat que potser calia canviar alguna història. Llavors, s'ha fet nova literatura, on els personatges femenins prenen un protagonisme diferent, i a més, el que s'ha fet és readaptar algun conte clàssic perquè no ens quedem amb la història del conte clàssic i sapiguem que hi ha altres possibilitats. Però jo personalment opino que els nens i les nenes han de saber quina història hem tingut per no tornar-la a repetir. Poder analitzar els contes tal com es van escriure possibilita als nens i a les nenes conèixer en quin moment històric es va escriure aquell conte, què significava en aquell moment aquell conte o què ha significat fins ara i en quin moment estem ara. Llavors el que generem a l'analitzar els contes, no, quan els expliquem des de l'original, el que generem és una mirada crítica davant de qualsevol conte que es trobin a la biblioteca, a l'escola. És importantíssim que els hi puguem dir a les nenes, aquest llibre posa anònim perquè el va escriure una dona i en aquella dona, en aquell moment, si posava el seu nom, no l'haguessin publicat. O inclús potser l'haguessin matat pel que deia en el llibre. Ara tens la llibertat de posar el teu nom. I això s'ha aconseguit amb la història. És importantíssim poder-ho dir. Perquè si no, no som conscients del que hem viscut, de quina ha estat la nostra història i repetirem patrons. Com nosaltres vivim en una societat masclista, ens hem educat en una societat masclista, ho tenim molt inserit i cal fer una anàlisi dels contes, la veritat és que detallat. I hi ha aspectes dels que no te n'adones, que després, no, que passen desapercebuts, que quan ho analitzes dius, uau, no? Els personatges. Primer, quina roba porten els personatges d'aquests contes, no? El color de la roba, el tipus de roba. Normalment el color de la roba dels nens, dels mascles, és un color fosc, no? Molt tirant al vermell, al blau, que al final et transmeten poder, et transmeten força, etc. I en canvi, el color que utilitzen els personatges femenins són colors més clarets i més neutres. Tu a cop d'ull ja relaciones els colors amb unes qualitats perceptiblement parlant, i els altres colors amb unes altres qualitats, i per tant ja estàs fent una separació de les qualitats per gènere. Els personatges masculins són molt més, n'hi ha molta més quantitat que els personatges femenins. I dins d'aquesta quantitat de personatges masculins i femenins, el càrrec que tenen, quines tasques fan. O sigui, fan unes tasques molt més vinculades a les cures que no pas la dels homes. I això és informació que els nens i les nenes reben des de la primera infància. No només estem parlant de la informació que reben les nenes, sinó també de la informació que reben els nens i com això acaba resituant-los també en el seu paper en la societat. Tampoc tenen la possibilitat de ser fràgils, de demanar ajuda, perquè al final el meu paper, socialment parlar, és que he de salvar aquesta societat en la que vivim, perquè és el que m'estan dient els contes, no? Aquest tipus de contes, d'imatges, és important. En molts contes surten el nom de l'animal i habitualment surten masculí. És important poder trobar imatges on no hi ha aquests noms. Hem de poder treballar amb ells o amb elles, no? Amb els nens i les nenes, perquè creiem que el de dalt és un mascle i el de baix és una femella. I hem de poder veure quin paper tenen els nens i les nenes, per què es tracten de manera diferent els homes i les dones, per haver nascut homes i dones, que es generen desigualtats des d'aquest tracte diferent, perquè evidentment som diferents. Nosaltres som diferents, però hem de tenir els mateixos drets, hem de tenir les mateixes oportunitats, no? Per què això es genera i com nosaltres podem repercutir perquè això es canviï. I això és molt possible fer-ho des dels contes. I agafar la rateta presumida i analitzar, no? I descobrir que la rateta es vol comprar un llacet en el conte original, però pensar en què ens ho gastaríem nosaltres, si realment ens ho gastaríem en un llacet, no? I analitzar per què la rateta al final prefereix el gat i que potser la imatge física, que siguis guapo, que cantis bé, no pot implicar que siguis bona persona. En aquell conte hi ha tantíssimes coses a treballar que no explicar-lo és una llàstima. Jo, respecte a la Diada de Sant Jordi o quan anem a comprar contes o ens regalen contes, sí que diria que no ens faci por a les famílies. Ens regalen un conte que tu mires aquell conte i veus que hi ha molta connotació, no?, de desigualtat masclista. No et faci por, expliquem-lo, no? Utilitzem aquella eina com per generar mirades crítiques i veus crítiques des del teu, no? des de casa. Per molt petit o molt petita que siguin, els nens tenen més capacitat de la que a nosaltres ens sembla. Mirant el conte de Sant Jordi, el que ens transmet el conte original és que ens treu la possibilitat de que ens puguem salvar per nosaltres mateixes, no perquè no tinguem la força, sinó perquè no podem ni idear la manera de que ens puguem salvar. No cal que les dones ara de cop i volta som totes fortes, poderoses, no, però hem de poder tenir la possibilitat de ser-ho. És que els contes ja ens treuen aquesta possibilitat. Vol dir que no poden mirar la llegenda de Sant Jordi per si mateixos i inventar? Evidentment. Però també vol dir que nosaltres hi dediquem espais a casa de fer lectura compartida, no només generant preguntes, sinó anem a inventar un altre final. Ara anem a inventar que la princesa quin nom té? Li posem nom i l'escrivim en el conte. I ara anem a inventar, si tu fossis la princesa, què hauria passat, no? I intentar posicionar també en aquella nena, en aquell nen. Si tu fossis Sant Jordi, potser tindries por, tu no et fan por els dracs? Inclòs que els nens i les nenes puguin escriure les seves pròpies històries a partir del conte que hem mirat. La millor manera és generar mirada crítica, perquè quan ells siguin més grans i ja puguin llegir per si sols i ja no compartim tanta estona de lectura, que és importantíssim, no? Té un valor de vincle que els adults puguem llegir amb els infants, importantíssim. Llavors, els nens i les nenes poden mirar contes sols, evidentment, els poden mirar sols, però sí que nosaltres hem de saber i hem de conèixer què estan mirant, què estan llegint, per poder-ho treballar. Que tu com a mare o pare, no, si tens una mica d'habilitat dibuixant, no, que també et posis o busquem imatges a internet, les enganxem i fem el nostre propi conte. O sigui, fer contes als nens i a les nenes els encanta. Si no treballes, que pugui anar construint la idea de que l'ideal és que vivim en igualtat d'oportunitats i sobretot perquè als nens i a les nenes els encanta llegir, però els encanta els contes. Llavors és una oportunitat boníssima perquè puguin descobrir que hi ha un món, no? Que podríem construir un món molt millor del que hi ha ara.
L'Institut Can Vilomara ha celebrat els 10 anys del cicle superior de promoció d'igualtat de gènere, uns estudis que es van iniciar a l'Hospitalet de manera pionera, però que actualment estan en perill per la manca d'alumnat. A Catalunya només dos instituts públics conserven aquest cicle formatiu. Hem assistit a l'acte de celebració.
Ara fa 10 anys, l'Institut Can Vilomara es convertia en el primer centre públic de Catalunya en oferir el grau superior de promoció d'igualtat de gènere. 10 anys de recorregut que han celebrat amb una jornada de taules rodones i debats sobre qüestions com la formació o l'activisme feminista i LGTBI. Un aniversari, però, que consideren agradols. I és que, malgrat la feina feta en aquests 10 anys, els estudis de gènere han anat desapareixent de molts centres catalans. De fet, són només dos instituts públics, a l'Hospitalet i a Lleida, els que encara imparteixen íntegrament aquest cicle formatiu.
Són uns estudis que últimament estan en crisi. És que ens fa por que desapareixin del mapa perquè no sé si són els discursos d'extrema dreta o si és que hi ha tanta diversitat d'estudis que la gent també es diversifica molt, però hem notat una davallada. També és la falta de visibilitat. No es coneix socialment aquests cicles.
A l'Institut Can Vilomara hi ha 14 alumnes cursant el cicle, 10 a segon curs i només 4 estan fent primer. Unes xifres que contrasten amb les matriculacions dels primers anys.
Venia gent de Girona, ens venia gent de tot arreu, de tot Catalunya, i vam començar unes 15 persones. El segon ja potser érem 25 i a partir del tercer ja érem sempre 30. I els últims anys ha sigut un degoteig, o sigui, un cada vegada anem a menys.
Un fet que expliquen en gran part per la manca de sortides professionals. Per això demanen a les administracions que promocionin, regulin i defineixin la figura de les promotores d'igualtat.
Necessitem que aquesta figura, juntament amb la de gent d'igualtat, estigui als ajuntaments, estigui a les entitats. Les entitats són les que més confien en nosaltres.
La nostra aposta és ferma per fer que cada vegada hi hagin més estudis d'igualtat amb gent que pugui cursar aquests estudis i que es professionalitzi aquestes figures per poder-les incorporar a les administracions, també a les empreses, que hem de recordar que ara estan obligades a tenir plans d'igualtat.
Parlem de la frase, no?, de que s'ha d'aconseguir la igualtat real i efectiva, però darrere d'aquesta frase ha d'haver-hi professionals, no?, que puguin posar mètode i ciència per tal de fer polítiques, accions, sobretot veure com aquesta formació no es perdi perquè realment necessitem per tal de poder avançar en igualtat.
Per fer el cicle més atractiu, l'Institut Can Vilomara planteja que el grau superior es pugui impartir de manera combinada amb el cicle d'integració social o el d'animació sociocultural.
L'Institut Jaume Botey de Santa Eulàlia i l'Escola Ernest Lluc de la Torrassa han participat enguany en el programa de la Fundació Aquava Ecofem, que mira de sensibilitzar la canalla i el jovent de la ciutat sobre aspectes relacionats amb feminisme i igualtat i també sobre els drets ambientals. Ara han celebrat la cloenda del programa.
L'alumnat d'aquests dos centres educatius ha fet al llarg del curs diversos tallers formatius per desenvolupar continguts sobre aquests temes. I han fet activitats com relats a ràdio, entre d'altres. A l'Institut Jaume Botey, una vintena de joves de primer de batxillerat han entomat temes com la guerra a Palestina, el soroll que van causar unes obres al propi institut i la zona agrícola de Valvitge.
Lluís, em sents bé? Hi ha molt soroll.
Sí, t'escolto, què passa?
No et creuràs les terres que he trobat a Valvitge, són una ganga.
Perfecte, ara mateix reservo un vol i vaig. Quan arribi m'ho expliques tot.
A partir d'aquí també han plasmat altres aspectes, com la pressió urbanística, el genocidi de persones a Palestina, però també la destrucció de camps de conreu i personatges com la Berta Cáceres, una camperola d'Hondures que va plantar cara a les multinacionals per defensar el dret a l'aigua.
I hem fet històries que les hem enfocat a la nostra vida quotidiana, al que ens pot portar amb coses que hem vist, i és molt emocionant fer això.
Doncs com la de Berta Cáceres, que crec que és una mica el mateix, perquè és el mateix govern qui no posa un límit a les empreses que sobreexploten a la natura.
Al principi ens va semblar una mica difícil, perquè doncs el que passava a Palestina doncs, encara no teníem ben clar. I al final vam aprendre que no només havia un genocidi, sinó també un ecocidi, i vam entendre que els drets de la natura també són molt importants.
Al final l'objectiu és això, pues, treballar i entendre que hi ha un dret al medi ambient sa i pues, també tot treballar les vulneracions i les discriminacions que es fan, entendre d'on venen aquestes discriminacions i desenvolupar-les per crear societats molt més respectuoses.
Un altre objectiu del projecte ha estat reivindicar que la comunicació, en aquest cas la ràdio, pot transformar la societat.
I que hi ha més formes de donar veu al que tu vols dir. Hi ha diverses formes perquè sí que t'escoltin.
És, per exemple, que la ràdio en si és com més bàsica, però el fet de que sigui un radioteatre el fa més creatiu.
El mateix, em va semblar interessant, però el que més feia gràcia era quan escoltaves la teva pròpia veu.
El projecte Ecofem de Coava compta amb el suport de l'Ajuntament i de l'Agència Catalana de Cooperació. Com a testimoni d'aquest projecte de feminisme i ecologia, a l'Institut Jaume Botey quedarà una olivera, que no tan sols és un element que remet a la natura, sinó també a la pau i al poble de Palestina.
5 centres educatius i culturals de la ciutat participen enguany en el programa de foment de la lectura L'Èxit. Es tracta d'un programa tutoritzat per la Fundació Bofill que busca voluntaris que comparteixin una estona de lectura amb escolars de la ciutat. Hem acompanyat una d'aquestes parelles.
Va posar la música del llac de signes i la Tania es va despertar.
La Nori i la Conxa es troben cada dijous per llegir un llibre, entendre'l i comentar-lo. Són les sessions del programa L'Èxit de la Fundació Bofill, que aquest curs es fa a 5 centres culturals i educatius de l'Hospitalet, entre ells la Biblioteca Tecla Sala. Les trobades entre nens i voluntaris busquen millorar la comprensió lectora com a eix fonamental per assolir una educació amb oportunitats pel futur.
Al col·le hi ha pocs llibres i no podem llegir el que vulguem nosaltres. Aquí, a la Tecla Sala, fem tots el que volem el nostre llibre.
Doncs la veritat és que es creen vincles forts perquè es fan molt d'estimar. I és molt, molt reconfortant veure com van aprenent. Sobretot la confiança que tenen, perquè el seu entorn normalment no és catalanoparlant, i al col·legi també doncs, els seus companys expressen molt en castellà, i aquí el solten.
Una de les protagonistes d'aquestes trobades és la llibreta. Aquí els participants recullen valoracions sobre els llibres, definicions pròpies de paraules i materialitza el nexe d'unió entre nen i voluntari. Lluny de la pressió de l'escola i l'obligatorietat de les lectures, les sessions de l'èxit aposten perquè l'infant llegeixi allò que més li agrada.
Com que es genera un espai molt més relaxat i sense judicis, no? Que a vegades no passen altres espais on es treballa la comprensió i lectura, això porta que els infants tinguin un entorn lector i un hàbit lector que assoleixen des d'un altre lloc diferent, no? Sense l'avaluació i tota aquesta part.
Farem 22 sessions durant el curs i llavors es nota la millora aquesta des del principi del curs fins al final de les 22 sessions que l'infant ha tingut una millora.
La iniciativa enguany compleix l'11è aniversari i està present a 300 espais de tot Catalunya on hi participen 2.200 parelles lectores, 25 de les quals a l'Hospitalet.
Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada visitem l'escola Josep Maria Folk i Torres. L'Alejandro i l'Èlia ens recomanen llibres.
Hola, em dic Alejandro, tinc 10 anys, estic a l'escola Josep Maria Folk i Torres i estic al curs 5è B. He vingut a recomanar-vos el llibre, amb aquest llibre que es titula Grans personatges que van canviar la història. Són diferents biografies de persones molt importants que, com diu el títol, van canviar el món. Napoleó Bonaparte, amb la Revolució Francesa, Marie Curie, que era la radiografia, i Albert Einstein, amb la teoria de la relativitat. Un dia, amb lectura, que hi ha una caixa de llibres i jo vaig buscar un que m'agradassi, aquest no va ser el meu primer llibre, però un dia vaig encontrar un que m'ha agradat molt i vaig agarrar-lo i vaig llegir un poquet i m'ha encantat. M'agrada perquè m'encanta la història. Jo li recomanaria a persones que li agrada la història, perquè és un llibre molt maco i és fàcil de llegir. M'encanta. Està representat amb dibuixos, té dibuixos i té curiositats molt grans. Per exemple, en Coco Chanel, Coco Chanel li va dir a la seva assistent així com un se mor i a la nit va morir.
Hola, em dic Elia Joana Pérez Martínez, sóc de Maria Folch i Torres i vinc a recomanar aquest llibre que es diu Detectiu Conan. Va sobre un investigador que estava a la fira i li molestaven i li picaven. Li van dar un verí i després de morir es va convertir en un nen de 6 anys. És una persona adulta que de cobte es converteix en un nen. Després d'això li toca estar amb la seva nòvia a casa i la seva nòvia no sap que és el seu nòvio. De sobte hi ha un assassinat i li toca fer-lo tot ell i que no li descobreixen i tot això. Descobreix l'assassí, adivina el qui ha fet això i tot. Ningú descobreix que el nen és el detectiu. Jo vaig conèixer el llibre de Conan a la tele quan tenia 6 anys. M'agrada perquè hi ha assassinats, molts misteris i sempre els adivina tots. Li recomanaria aquest llibre a tots que li agradin els misteris.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu consultar més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem d'FP i també tindrem una nova edició de la secció Què ens expliques, amb la participació d'alumnat del cicle formatiu de grau mig de cures d'auxiliar d'infermeria que han fet infografies sobre dones que han destacat en l'àmbit de la salut. I també sabrem com preparen el concert de la Clica a l'Escola Pompeu Fabra. Us hi esperem. Fins dimecres.